A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16, saludem com cada divendres en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Si vols et deixo una altra frase, que per frases els diaris en van plens.
Sí, sí, però saps quin és el problema d'algunes frases dels diaris? Què és el que trobo que em va passar amb l'article? Que les treuen del context, per donar-li justament un caire més d'impacte.
Que això és el que et va estranyar tu la setmana passada.
Per ser benevolent i no dir sensacionalista.
I ara, llegint-te tota l'entrevista, la frase ha trobat el context perfectament.
Efectivament.
Ara ens hi tornem a posar, però la frase, la que ve ara, és més nostrada, perquè aquesta l'ha dit més d'un. La diu el psiquiatre i terapeuta parental Francisco Palacios Passa, que viu a Ginebra. De petits adorem els pares. Anem bé?
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí.
Les adorem, sí.
Després, el jutgem. Anem bé?
Sí.
Si tot va com
ara. A l'adolescència, sí.
Sí. I finalment, els perdonem. Anem bé?
Sí, molt bé.
Espero el perdó dels meus dos fills, diu el senyor Francisco Palacios Passa, i dels meus dos nets i tot. Tornem a la frase, De petits adorem els pares, després el jutgem i finalment els perdonem. I la frase de la setmana passada era aquella: lo que no se puede solventar con la educación no tiene arreglo. Aquesta li va cridar molt l'atenció a en Roman i estava en part d'acord, però ens va ficar molts matisos,
sí.
I en canvi la d'avui ja estàs d'acord d'entrada.
D'entrada, totalment.
Aquesta frase pot definir un trajecte vital.
Efectivament,
sí?
Un trajecte vital.
De petits adorem els pares, després els jutgem i finalment els perdonem. Alguns pares poden pensar, però em perdonen quan ja és massa tard ja, perquè ho he passat.
Bueno, ningú ha dit que fos fàcil suportar el lloc de pares.
Que podem començar per aquí. Per què diu el senyor Francisco Palacios Passa perdó? I no diu els disculpem, diu els perdonem. És diferent el concepte?
Perdonar en el sentit potser més de la cosa més adolescent. Jo crec que el que es fa és acceptar-ho, no? Veure que, clar, que al final el pare i la mare és un altre ésser humà igual que tu, que ha fet el que ha pogut en tots els àmbits de la vida.
Igual que tu.
Igual que tu. Amb més o menys èxit.
Igual que tu.
Exactament, sí, tal qual. Aleshores,
és a dir, que al final ens emmirallem amb el que han viscut els nostres pares i en com van poder resoldre o no resoldre determinades situacions que en el seu moment a nosaltres ens semblaven...
A veure, és que abans tot ve per el desempar propi dels infants. És a dir, s'emparen els pares que són admirats per això, per lo potents que són, lo fantàstics que són,
perquè ho resolen tot,
perquè tot ho poden, tot ho saben, no vol dir que no s'enfadin amb ells, perquè els infants s'enfaden i molt i es decepcionen i es frustren, però en línies generals sí, tot va bé, i jo crec que és això el que deia el Javier Urra quan deia de solventar, és més l'àmbit en el que creix l'infant, no?
És a dir,
que pugui haver-hi aquesta admiració.
Estava parlant, estava coincidint perfectament amb tu quan et referies a l'aprenentatge o l'aprensió,
sí, l'aprendre
d'actituds,
d'assumir, d'afectes.
Allò que va més enllà estrictament del que són programes educatius.
Programes educatius i actuacions educatives que formen part d'un context. Perquè, clar, aquest Javier Urra treballa en justícia. Clar. I amb ell, diríem, és la manera, jo crec que aquesta frase, el que hem d'entendre és que si no ho arreglem en l'educació no t'arreglo. La justícia, des de luego, no ho arreglarà.
D'acord.
I en aquest sentit estem plenament d'acord.
És a dir, el càstig pot servir per alguna cosa, però a través de la justícia no s'arreglaran problemes fonamentals?
A veure, sí. El que passa és que hauríem de veure si justícia posem només la part, diríem, penal. Exacte.
D'acord.
O la part de benestar social, que també hi ha, tot un aspecte, perquè el centre, els CRAE, que són els centres residencials, no han comès més cap delicte, o sigui, són més víctimes. No,
És a dir, et refereixes, és un acte de justícia també, intentar que no hi hagi greuges comparatius.
Bueno, per exemple. Però el que passa és que el justícia és el Departament de Justícia.
Evidentment. Tu dius que ho deia el senyor Urra des d'un àmbit molt específic, de dir, no li demaneu a la justícia que us arregli tots els problemes de la vostra vida perquè no podrà.
Que és, és en un altre espai, en un altre lloc on es dirimeixen aquestes qüestions.
D'acord, és interessant també la frase, perquè el dissabte passat, en aquesta convocatòria de Catalunya contra la discriminació que feia la taula del tercer sector, el president de l'Audiència Nacional deia, no es pensin que l'àmbit penal ha de servir per arreglar-ho tot.
Clar. Escolta, la justícia està promovent cada vegada més la mediació.
Que no tot se'n vagi directament a la taula del jutge.
És que, a veure, hi ha una tendència...
A enviar-ho tot
a judicialitzar les... Per exemple,
com
les coses que deia...
Com que va a urgències abans de passar pel metge de família.
Efectivament. Aquí està.
D'acord. Aquella sensació que no ho arreglaré si no arribo a la taula del jutge, no ho arreglaré.
Efectivament. I diríem que la taula del jutge en principi ha de ser l'últim. Perquè no, inclús moltes de les qüestions s'arreglen a la porta de la sala del jutge. I això pel jutge és un bon...
És
una
un bon
bona
senyal.
Qüestió.
Uh-huh.
És una bona qüestió. Perquè, o sigui, la justícia s'atura, perquè la justícia... Per exemple, i aquí també molt d'acord amb Manurra, quan diu el problema de les separacions mal portades... D'això n'estan ple els jutjats de separacions mal portades.
Què és una separació ben portada?
Una separació ben portada...
Perquè com que tothom sembla tenir molt clar que és una separació mal portada, costa d'entendre també si es pot portar bé una separació.
Sí que es pot portar,
es pot portar bé.
Sí que es pot portar bé. El que diríem, per més ben portada que estigui, no deixa de ser una separació.
D'acord.
I no deixa d'implicar, crec que es pot dir així, un fracàs d'un projecte familiar. Sobretot quan hi ha fills, no? Òbviament estem parlant, perquè això tothom convé en que quan les parelles no tenen fills, les separacions són diferents. Així tot, no vol dir que sigui una bassa d'oli, ni molt menys, també n'hi ha d'aquestes fatalment portades.
Però diguem-ne que en qualsevol cas no hi ha allò, que ho podríem definir així, un ésser humà indefens.
Efectivament. Sí.
Ficat a dins aquesta experiència traumàtica que poden viure dues persones ja madures i que han decidit en el seu moment compartir la vida, bla, bla, bla.
Perquè diríem, justament...
Allò del nen no en té la culpa, eh?
Efectivament, el nen no té la culpa, el nen no es divorcia, el nen s'espanta moltíssim de la violència entre els pares i dels atacs entre pares, pateixen molt i els genera una sensació de desempar horrible. Aleshores, ben portada vol dir que no posin els fills pel mig, que pugui dirimir-se en el més a prop a un mutu acord i que respectin els termes de les visites i, i de la... El que passa és que hi ha un punt, inclús de vegades, encara que hi hagin discrepàncies, que puguin ser ben portades. Vull dir, si un entén que vol la custòdia compartida i l'altre entén que no, bueno, igual sí que fins i tot s'ha d'arribar a judici. Però això no vol dir que s'hagin de tirar els trastos pel cap. Cosa que no és fàcil.
És que per això t'ho deia. Ho comentaves d'una manera com si donessis per entès que en la majoria d'ocasions, o en un percentatge molt alt d'ocasions, les separacions no acostumen a ser ben portades perquè impliquen moltes coses que és difícil de reordenar des d'una certa flema.
Efectivament. Clar, perquè són...
A la majoria de casos és difícil de portar bé això.
Per moltes raons.
Perquè
són relacions passionals i les que es tenen amb els fills també. Aleshores, home, a mi no em donis, que però els fills i me'ls prens, i bueno, hi ha dolors, aleshores plou sobre mullat. Jo treballo des de la clínica, és a dir, sí, que sí. Jo les ben portades pràcticament no les veig, no? O per, és casualitat que les vegi.
Està clar, perquè les ben portades no arriben mai.
Efectivament.
Arriben els nens o les nenes que pateixen les conseqüències de separacions,
sí,
mal portades. Sí. Dic nens o nenes o
els, sí, 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 pares mateixos. Infants sobretot.
Sobretot.
L'infant sobretot. I els adolescents també. També. Però l'infant... O sigui, per exemple, l'adolescent es pot refugiar
en el grup d'amics,
efectivament, en el grup d'amics, en la seva autonomia,
inclús diguem-ne que té més recursos per, sí, poder...
I el creixement també obre, diríem, està a l'horitzó més a prop al ser grans.
Tornem a la frase, no té res a veure amb l'escola el que es pugui viure a casa, però és evident que afectarà el desenvolupament i afectarà, bé, a la manera de veure les coses d'un fill o una filla, el que pugui viure a casa seva arran d'un procés que, com dèiem, res té a veure amb el sistema educatiu ni amb el curricular, ni etcètera. No? I, en canvi, quedarà alguna cosa de tot això.
Sí?
Sí. S'aprendrà alguna cosa de tot això.
A veure, jo crec que la primera part seria com fa aquest nano o aquest infant per anar a l'escola i estar per la labor, tenir el grau d'atenció i el grau de tranquil·litat,
sabent que a casa seva,
sí,
viu això.
Sí, efectivament.
És per exemple, una cosa tan simple.
Sí, és que mira, de les coses que més afecten, i no és casual que hi hagi tot aquest boom dels TDAHs, no? Del trastorn del dèficit, de l'anomenat així, perquè el que més afecta, el primer que s'afecta és l'atenció i la mobilitat. No? La inquietud es trasllada a l'homotriu.
Però això segurament ho pot dir tothom, no? És a dir, el factor emocional ens acostuma a afectar sempre.
Sí. Sí.
Petits, grans, minyons...
Sí, estem atravessats per això.
Estem atravessats per això,
les emocions.
Una altra cosa és que allò, l'ofici, la feina, la necessitat, la disciplina d'haver de saber que les coses han de sortir, etcètera, etcètera, fan que un es pugui sobreposar o pugui abstraure's una mica de determinades coses.
Segur, diríem, si trobéssim un adult que diu avui no vull venir a treballar perquè vull la mama, clar, diries, ui,
diries malament
aquest,
rai, no?
No va bé. Opa, si ho diu un nen de 5 anys, bueno, s'entén més.
D'acord, però segur que podrem trobar un adult que digui vinc a treballar però m'ha deixat la dona, però vinc a treballar.
Sí, i vinc i acabo de...
I faré el que pugui,
sí, sí,
però
no,
ho tirarem endavant, no sé què.
Efectivament, però aquí ve, diríem, hi ha coses... És a dir, és més el de la frase aquesta, la vida continua, no? És a dir, malgrat que les situacions personals, i si no arriben a un extrem en què el deixin molt incapacitat, l'adult tendeix a mantenir la seva quotidianitat i, diríem, a focalitzar-se en això que té.
I això no s'educa a l'escola? Aquesta no sé, capacitat?
No. Això, si fixa't, moltes vegades trobes que diu, és que sóc com mon pare era igual, no va, de baixa no m'està cap dia,
per exemple,
anava amb 40 de febre a treballar,
allà, per exemple,
vale, que no vol dir que
sigui no, que no vol dir que sigui bo, sinó, diguem-ne, una convicció personal, una...
Efectivament, aquí està.
És
una
això?
Ètica,
sí, sí, perquè les conviccions no s'aprenen a l'escola. O se n'aprenen algunes, però...
Algunes en positiu i algunes en negatiu, de vivint algunes coses, jo mai seré com aquest.
Per exemple, d'acord.
Si entenen, per exemple, que estan tractant malament un company o si no estan rient, jo mai ho faré de ridiculitzar ningú.
D'acord.
S'aprenen moltes coses a l'escola.
I totes alhora. A casa, a l'escola,
sí,
al carrer i a tot arreu.
A tot arreu.
Aquesta és l'educació que diu el senyor Urra, més o menys?
Jo crec que sí, jo crec que és aquesta, però sobretot els ambients, com una qüestió ambiental.
O sigui que val això de les males companyies i les...
Val en el sentit de que fa falta que els pares estiguin una mica al cas i de vegades a poder intervenir i poder, diríem... o introduir recursos o fer intervencions que sacsegin una mica aquest adolescent o que li permetin veure o nens o infants de les males companyies pot tenir efectes de reconducció. I altres vegades no, perquè no són casuals les males companyies. És a dir, què és el que genera l'atracció?
No són casuals.
No. Què és el que genera l'atracció per aquesta mala companyia? I aquí...
O per aquesta suposada mala companyia.
Exactament, suposada mala companyia.
Perquè els pares també poden pressuposar una mala companyia d'algú que, si ho coneguessin, potser no resultaria tan mala companyia.
Efectivament. I en què el seu fill s'hi sent acompanyat per aquella mala companyia que li sembla bona companyia? Yeah. De vegades aquí els pares poden intervenir, i va bé que intervinguin, demostrar que, a veure, que aquest nano pot jugar molt bé a futbol, però que fa unes coses que als pares no els hi agraden, i posar el puntet crític perquè el fill ho escolti. Exacte, que quedi allà en remull, a veure quins efectes fa. Però bueno, és tot un tema aquest.
Però és a dir, fer-ho de manera que molt subtil? I si vols tornem allò de l'educació, no digueu el que s'ha de fer, sinó feu sense dir massa les coses i anirem aprenent sobre la marxa.
A veure, fer en quin sentit, dius per part dels pares?
Sí.
A veure, sí, o sigui, aquí s'han de tenir en compte moltes coses.
Per si en general no ens agrada que ens diguin les coses, aquella frase tan català, és que no li agrada que li diguin les coses.
Bueno, el que segur que no ens agrada que ens diguin és quins han de ser els nostres amics i quins no.
D'acord.
Això no
o no ens agrada que ens diguin el que hem de fer i el que no hem de fer? O no ens agrada que ens diguin el que no volem escoltar?
Tot depèn. Bueno, el que no volem escoltar...
Aquí sí que és disparat de cop,
aquí ja està. Aquí ja
no
està.
Ens agrada que ens diguin allò que no volem escoltar.
Clar. No, efectivament, no ens agrada.
Però només determinades persones ens poden dir allò que no voldríem escoltar
també,
per boca d'altres.
Això també, efectivament, sí. Que com ho digui algú pot saltar la defensa ràpidament i un atac sobre aquella persona o un rebuig en pla.
I si ho diu algú amb determinada influència o confiança.
Efectivament, i formes i maneres de dir que són menys punyents.
Les formes punxants. I maneres de dir.
Sí, de vegades... Hi ha una frase que m'agrada molt, que és puny de ferro i guant de seda i puny de ferro. És a dir, que la fermesa no ha d'anar amb la brusquetat ni amb la imposició, justament de l'autoritat. Es pot ser... tenir autoritat sense tenir formes, diríem, violentes o... Hi ha gent que sí que li agrada que li diguin el que té que fer. Hi ha gent que li agrada.
Hi ha gent que li agrada.
Sí, li resol molt. Però digue'm, però què faig? Què és el correcte? Diu, ja està. El pare diu, no, el correcte està i l'altre, o sigui, contra viento i marea, anirà pel camí del correcte.
I qui t'escolti pot pensar, home, i està bé això?
Està bé. Sí? El que passa és que...
És un senyal de bona aprehensió de les coses, aquesta? Que algú d'una forma més o menys recurrent a la seva vida hagi d'anar a petar sempre el que els altres creuen sobre determinades coses perquè li puguin dir què farien?
A veure, justament, és infantil. És a dir, el que els pares els diuen als fills què han de fer, què és el correcte, i els fills intenten de fer-ho.
De fer cas als pares.
Sí, de fer cas i de saber i saben què s'espera d'ells, que això és l'altre, ho facin o no, saben el que s'espera d'ells. Dic perquè això és important. Perquè ve també, per exemple, la culpa. Jo mira que bo, el que m'ha explicat una companya del seu net, diu que havia anat a dinar amb l'altra àvia, no sé, li pregunta, has dinat bé? Diu, no. Diu, com que no has dinat bé? I diu, no, he fet marranades i m'he portat malament quan l'àvia no mirava. I clar, no, sap, o sigui, i ella, clar, òbviament, li dic que aquí he fallat, si estava bo, l'àvia, estava bo el que havia menjat. Perquè ell sap, o sigui, l'àvia no l'havia vist, perquè ell feia les marranades quan l'àvia no mirava. Però clar, quan l'altra ja li pregunta, però tu... Reconeix...
Pesa la consciència.
Sap perfectament.
Doncs t'ho dic encara, i agafant la mateixa frase, per què fem cas d'algunes persones i d'altres no? O perquè quan som més petits podem fer més cas a la mare que al pare, o al pare que a la mare, o a algú altre que no sigui no el pare i la mare, i en canvi ens influeix molt a l'hora quan ens diu alguna cosa. Per què passa això?
Per alguna particularitat del vincle, de lo que significa aquella persona per,
inexplicable.
Bueno, de vegades a posteriori sí, és explicable, Per això, per exemple, va tan bé que hi hagi, encara que soni estrany, un ventall tan ampli de professors a la secundària. Tens un professor per cada assignatura, doncs tens molts adults allà que diran coses.
D'acord.
I tots recordem, per exemple, de la primària, de la secundària, algunes frases d'algun professor que sí. T'ha marcat, no, per tota la vida, o que t'ha quedat allò com algo que has incorporat. Diríem que perquè això passi ha d'haver-hi una identificació amb l'altre.
Això és educació, no? És a dir, recordem...
És educació, fixa't, és educació, en tant, és un acte amorós, perquè això no ve en una cosa
no,
de
recordem
de ràbia,
la majoria de casos des de l'estima, l'apreci,
sí, aquí ve,
la logi,
en context, exactament.
Era molt dur, però em va anar molt bé que fos...
Però molt just, per exemple, era dur, però era just.
Just.
I d'aquí ve, diríem, per exemple, una gran valoració de la justícia en identificació amb aquella persona. També és un procés, diríem, de voler, de transformar-se en un aspecte, d'incorporar aquesta característica de l'altre i fer-la pròpia. I al final la nostra personalitat és això, és un crisol de totes aquestes característiques que anem incorporant i que, de les que no sempre som conscients, perquè en aquest cas sí, recordem, ostres, aquell professor de llengua, què tal? Mm-hmm. Moltes altres les tenim i no sabem d'on venen.
Tornem al mateix, passen moltes coses fora de classe, no?
Sí. Sí, sí. A veure, passen en el pati, dius, per exemple.
En el pati, al carrer.
Al carrer, sí. Sí. A veure, si tu un adolescent, per exemple, quan un nen li preguntes, què has dinat?
Ho dic per si les, no sé si dir, les conviccions d'un mateix, la forma de comportar-nos, estarà bastant més relacionada en la nostra vida fora de l'aula que no dins de l'aula. És a dir, adquirirem coneixements del que sigui, a l'escola, i adquirirem també, doncs, com ens has comentat tantes vegades, allò, l'esperit de sociabilitzar, etcètera, etcètera, però a casa, al carrer, a les activitats de tota mena, en les festes,
sí,
hi haurà, no sé si dir, que la mare del nostre comportament en el futur, de la nostra manera d'actuar davant de les coses.
A veure, són processos dinàmics, és a dir, portem el nostre ser, si tinguem l'edat que tinguem, no? Anem amb el que som.
Som nosaltres.
Exactament, no? Anem sent, però diem, per alguna cosa ja ets, tinguis 5 anys o tinguis els que tinguis.
Som alguna cosa.
Sí, no, vas sent, no? Dic perquè en el sentit que hi ha molt a construir de lo personal, no?
I no deixem mai de construir.
I no deixem mai de construir. El que passa és que les... Sí, no deixem mai.
No deixem mai de construir.
No.
Encara aquell que pugui dir, doncs, escolta'm, els 40, què vols canviar ja?
Puf, moltíssim.
Sí,
però és bona la pregunta, què vols canviar? És una pregunta més potent aquesta, no? Dius, molt bé, tinc 40, una mica de sort, 40 més, no? Arribaré a viure.
Sí. I
és això el que jo vull, per la tinc la vida que vull això per la meva vida. De vegades, escolta, la felicitat o està content o satisfet té que veure amb voler la vida que tens, no tenir la vida que vols. Que no és
torni,
exactament...
sisplau.
Sí. Dic, la satisfacció passa més per voler la vida que tens que no per tenir la que vols. Tu dius, em preguntes a mi, tu voldries tenir aquesta vida? Dic, home, si pogués fer aquí una mica de Photoshop, et canviaria una quantitat de coses, no és que guanyaria molt més, ho faria no sé què, tindria més temps lliure. Ara, és aquesta la meva vida? No. Serà aquesta la meva vida? Tampoc. Amb la qual cosa... estic ocupat, arribo a fin de mes com puc, i escolta, i ja m'està bé. Però no en plan conformista.
No.
Sí que té un punt de conformar-se, però té un punt d'acceptació de que això és el que jo vull per la meva vida.
D'acord.
Amb les factures i les pegues,
la vida que tenim, eh?
Sí. Sí. I si hi ha coses que realment, o sigui, no les vols, i tens possibilitat, diríem, de modificar-les, pues, posa-t'hi.
Ara hem salvat de la infantesa, perquè és clar, i si hi ha coses que no vols, posa-t'hi. I si llavors contestés, és que no puc.
Val, d'acord. Pues, sí. Llavors, aquí ve, si no pots, aquest no pugué, amb què té que veure, no? Si realment
perquè
és una impossibilitat...
Perquè la infantesa sí que ho podem dir, És clar, no estic bé a casa. Ah, amb un infant no li pots dir, bé, doncs marxa.
No, però saps què fa un infant, per exemple, que no està... fantaseja, somia despert,
Es crea un món propi.
Sí, es crea, per exemple, no? Hi ha molts adults que es refereixen, no? de tenir la convicció de que eren fills d'una altra família, que hi havia una altra família que l'estava enyorant, que eren pares de veritat, com d'humana,
sí,
i germans també de veritat, que, clar, que ara ell o ella no estava allà, i que ell estava aquí, patint aquesta família, que ni el volia,
o sigui,
ni l'estima
prou. O que el fill
o
la filla havia idealitzat una família,
havia fantasitzat,
i havia, sí, construït una família,
sí,
paral·lela, per dir-ho així.
Sí, sí, fantasmàtica, no? Fantasejada. A veure,
això en cas, ho suposo.
Sí, no tan extrem, però
no?
Sí. No, no, a veure, és que la vida fantasiosa de l'infant és forta.
Molt fantasiosa.
És forta, és important. I de vegades, diguem, si això està molt intens i dura molt de temps, i pot ser també símptoma d'un dolor o de mancances.
No estem parlant dels que es porten allò, un osset al llit a dormir. No, que és el seu company de fatigues, que és el pont de dormir, i als 4, 5 anys, 6 i 7, encara hi ha l'osset allà. No estàs parlant d'això,
no,
estàs parlant d'alguna cosa...
Sí, però l'osset cau, l'osset no dura tant.
No dura tant, no, que no ha de durar tant.
No, no ha de durar tant.
D'acord.
Perquè, bueno, l'osset és això, un objecte transicional, no? Entre l'intern i l'extern, i és una manera de sentir-se, això, protegits, acompanyats, sobretot a l'hora d'anar a dormir, perquè l'osset aquest és més per dormir que una altra cosa. Durant el dia no sap ni on el té.
D'acord. O en principi durant el dia no caldria...
No cal. O ha d'estar molt malament com per anar a buscar l'osset. Sí. O sigui, si està molt frustrat o molt dolgut o molt desesperat o molt trist, se'n va a buscar l'osset.
La de coses que deuen haver sentit els ossets.
Sí, sí, sobretot xupades, mossegades,
també,
apretons, xutxons, de tot.
Està clar. Hi havia alguna cosa en aquesta conversa, però, que t'havia cridat especialment l'atenció?
Sí, a veure, jo trobo que aquest senyor diu moltes coses, òbviament, és un article llarg, però, per exemple, m'agrada molt el que diu de la crítica que fa a la patologització, no? a considerar patologia coses que en realitat són manifestacions o expressions d'inquietuds. Ell diu, per exemple, de la hiperquinèsia, que és, no, aquesta, la cosa hiperactiva, que té molta relació amb els ritmes que porten les famílies.
D'acord, és a dir, perquè ens entengui, persones que consideren que el nen té una malaltia quan no la té. Té un símptoma que defineix un àmbit familiar, diguem-ne, fins a cert punt, desordenat en la forma de funcionar.
Sí. O que condiciona...
O que condiciona la seva forma d'actuar. D'acord. No és que estigui malalt, sinó que està reflectint un entorn que no és l'entorn més adequat.
Fixa, ell parla d'un diagnòstic hipertrofiado, és a dir, que està... Exactament, i que l'altre, que estem d'una societat estressant, que és cert, que, o sigui, que hi ha un corre, encara que no se sàpiga per arribar on, i que els nens, no, i els infants també se'ls porten en aquesta línia.
Quina sensació, perquè se suposa que quan eren petits eren els pares els que anaven darrere els nens, perquè, i ara resulta que al final seran els nens que van darrere els pares, perquè els pares corren més o van més.
A veure, els pares corren molt i els nens acaben corrent també, perquè és que...
Pares que sí, pares que no, com en totes les coses de la vida.
Sí,
però ho dius perquè en general s'ha revolucionat la forma de viure?
Sí, jo crec que es volen fer masses coses, no? Hi ha moltes exigències, i hi ha moltes altres que abans eren importants i que ara sembla que ja no ho són tant.
Per exemple?
No sé, estar tranquil·lament fent alguna cosa assegut sense anar enlloc, no sé, quedar-se a casa badant.
D'aquí 15 dies hi tornarem, però esclar, és que has dit... Ah, diràs, una cosa tan, no sé, que algú pot semblar, mira quina cosa més banal, que estar-se a casa i descansar.
Bueno, per exemple, un dissabte al matí en pijama, els encanta. Els nens, o sigui, estar en pijama pel matí, o sigui, llevar-se i no posar-se el pijama. Si no, ja és, vinga, corre, que vesteixes, que no sé què hem d'anar a comprar, que hem d'anar, no sé, o que hem d'anar a visitar. I sempre corre, vinga, vesteixes, perquè tot va com comprimit. De vegades també té que veure amb molts canvis. També tu l'altre dia vas dir, però... no, 30 anys de democràcia, els valors no han canviat. han canviat moltes coses, però al mateix temps que nosaltres ens anàvem a posar a roda d'algunes que veníem de, diríem, de dèficits històrics, sí, sí, el món ha continuat canviant. I, per exemple, tota la incorporació de la dona al mercat de treball, i bueno, ara diríem les que tenen,
sí,
la,
sí,
sort,
que tenen, no?, la sort, però tota aquesta incorporació lícita, lògica, justa,
efectivament, però és un canvi en les dinàmiques familiars molt importants, on per exemple el dissabte tothom ha comprat, tothom ha fet dissabte, mm-hmm, no?, de neteja, i clar, o sigui, un nen paria en pijama tot panxo, difícilment, perquè, o sigui, perquè no es pot quedar sol, mm-hmm, perquè hem d'anar a fer això, hem de fer les coses que entre setmana no podem fer, les hem de fer el dissabte,
o sigui, i el diumenge. Què diries? Que cal una miqueta més de tranquil·litat? De...
Jo crec que calen moltes coses, però una d'elles és responsabilitzar el fill, l'infant, de les coses, de les eleccions i dels funcionaments dels pares. I no diguem ja, que ell també ho diu i està absolutament en desacord, amb l'abús de l'ús dels psicofàrmacs en la infància, que diríem que aleshores, plan, pastilleta, sí,
i queda't tranquil.
Exactament, i queda't més tranquil, concentra't, que amb la pastilleta, bé, i bueno, i no són inocues les pastilletes.
10 i 50 minuts, com si en Roman digués, una mica de calma, sisplau.
Sí, va, bueno,
que, calma, sí, calma,
una mira, mica com de calma. Com és la samba aquella que diu, molta calma per a pensar, ah, i tenir temps per a soñar.
Canyar.
I els nens somien.
Em sembla que ho deia el cardiòleg o Valentí Fuster, que ell es dedica, i mirin que té una agenda que aquest home no sé com deu viure, però deia que dedicava, em sembla que era un quart d'hora o mitja hora al dia, a pensar només. I cada dia, cada dia, cada dia. Que necessitava tenir un temps que perquè ningú molestés i li quedés un temps per ell, encara que fos un quart d'hora, 20 minuts o mitja hora. Però necessitava.
Sí.
Vaja, que necessitem temps per aturar-nos, eh?
Home, necessitem temps, per exemple, en el moment d'anar a dormir, no? És un moment de, també de poder entrar en certa... I quins són els símptomes actuals? Insomnis, angoixes, hiperquinèsia, problemes d'atenció, perquè anem sobreestimulats, sobreexcitats...
De tota mena.
Sí.
En 15 dies tornem, 10 i 51 minuts, amb en Roman Pérez del Centre de Reeducació David. Roman, gràcies.
A vosaltres.